Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El millor que avui sigui Black Friday és que demà ja no hi haurà Black Friday. En època de consumisme, entrem a les festes de Nadal, ja amb els carrers il·luminats, si no és avui, va ser ahir, amb descomptes en un gran exercici d'imaginació. Milers de persones es desperten avui a Catalunya i anem a treballar. Les famílies porten a aquesta hora la canalla a escola, les botigues s'obriran i acabarem el dia veient una pantalla, sigui de televisió, sigui de telèfon, o sigui una tauleta, com qualsevol altre dia. No així als Estats Units, on hi ha el Dia d'Acció de Gràcies i es converteix per un dia tot en una enorme festa. Aquí han xuclat, com tot el que fan els nord-americans, totes les seves aficions. L'economia actual es construeix amb la paraula compra, enganxada al cervell, convertida en un plaer personal, el consumisme. I el consumisme té encara més un altre problema, que és la impulsivitat. Ens van dir que cada persona, als països rics, tenim uns 10.000 objectes. 10.000. Realment, quants en necessitem? Observem, però, la part bona del Black Friday. Aprofitar les ofertes per retallar despeses que tindrem unes setmanes més endavant, però hauríem de començar també a vigilar les conseqüències de la desmesura. Per tant, si volem aprofitar d'això es tracta, endavant. Però també calma. Copiem un model americà, un altre, quan, per cert, ells no n'adopten cap dels nostres. I això també ens hauria de fer obrir els ulls. És important que sapiguem comprar, que sapiguem mesurar, i sobretot sapiguem si cal frenar. I sobretot avui és molt important badar, mirar, observar, comparar, i com sempre quan un va comprar, calma, molta calma. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu Terra, que és divendres, ja és divendres, per fi és divendres, 25 de novembre, d'aquí un mes, Nadal del 2022.
I avui s'esperen pluges, sobretot a partir de mig matí, a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, amb vent fort als extrems del país i temperatures que baixen lleugerament al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continuen actives les incidències a la C32 per dos accidents consecutius en els dos sentits de la marxa, una Esplugues en sentit nord i l'altra Cornellà cap al sud. En els dos casos es tallen carrils i ara mateix hi ha uns 4 quilòmetres de congestió en les dues direccions. I a banda d'això, també parlem ara d'una avaria a la Ronda de Dalt en sentit sud que genera cues en pràcticament tot el tram entre el nus de la Trinitat i la Diagonal perquè també s'ha tallat un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món en CaixaBank. Corina Larsen assegura que qui va ser cap del CNI, Félix Sant Roldán, del Centre Nacional d'Intel·ligència, va ser qui va filtrar el viatge del rei emèrit a Botswana a determinats mitjans de comunicació. El qui es va fer famós per la caiguda del monarca, que es va trencar el maluc i per la fotografia en què se'l veia al costat d'un elefant que havia caçat. L'amiga del rei ho explica al pròxim capítol del podcast Corina i el rei, el cinquè. Al món a RAC1 hi hem tingut accés. Corina Larsen explica que Sant Roldán va trobar-se amb ella al Brasil l'any 2012. Va ser en aquesta reunió, precisament, on l'excap dels serveis secrets espanyols li hauria confessat qui va ser ell qui va explicar-ho a la premsa. És un tall molt breu, de 3 segons, que no hem doblat, però en què Larsen ho diu molt clar.
He had leaked the Botswana information.
He had leaked the Botswana information. Ell, Sant Roldán, va filtrar la informació de Botswana. Diu Corina Larsen que pensava que aquesta reunió al Brasil seria normal, però no va ser el cas perquè qui aleshores era cap del CNI va obligar-la a fer-la a la seva habitació d'hotel sense que tingués cap altra opció.
I had no choice in this.
No tenia cap altra opció, no es va presentar com un t'importaria o com un acceptaries. Era més aviat, això és el que t'està passant, i va directe cap a tu.
And it's coming your way.
El pròxim capítol del podcast també parla de moments posteriors a trencar la relació. Corina també parla de la donació de 65 milions d'euros que li va fer el rei emèrit. A través de l'advocat Dante Canonica va intentar convèncer-la que no estava comprant el seu silenci, sinó que era un simple regal per compensar-li tot el mal que li hagués pogut fer.
So Dawn showed me the donation document.
Dante em va ensenyar el document de donació i estava molt estructurat. Li vaig demanar que d'on sortien aquests diners, si hi havia alguna condició. Em va dir que no, que feia temps que s'estava preparant i que ell creia que el que m'havia passat era molt injust. Em va dir que ell és molt conscient i que se sent malament, però que allò no era una mena de suborn perquè guardés silenci.
It's very unfair.
Tot i això, Corina ja sospitava que era una més de tantes altres dones a qui el rei emèrit havia donat diners després d'estar amb elles.
So he calculated in his mind.
Ell va calcular que l'Alexander i jo havíem de rebre l'equivalent, o almenys no gaire menys, al que havien rebut les altres dones.
I assegura que en altres relacions extramatrimonials el rei també havia donat diners a les dones i que les quantitats eren més grans si les relacions havien estat més llargues. A més, detalla que el CNI li va demanar que continués fent-li la gara-gara al rei emèrit per estabilitat de la corona i de l'espatat espanyol, fins i tot després de trencar la relació, i ella ho va acceptar fins al punt que van celebrar un Nadal fals. Un Nadal fals. És a dir, com aquella extraordinària pel·lícula de família de Fernando León de Aranoa. Fora de dates, però amb el menjar típic i en tota la parafernàlia recreada. En aquell moment, Corina assegura que es va adonar de la quantitat de gent que li feia la gara-gara al rei perquè estigués content.
I feel that the king is surrounded by these...
Ara sento que el rei està envoltat d'aquesta colla de llapons. Els observo i penso, això és bogíssim. Només som part d'un espectacle de circ per mantenir content aquest home poderós i el que articula com a desig s'ha de fer realitat.
I afegeix que després d'aquell fals Nadal, l'any 2013, el rei emèrit va voler tornar-se a retrobar amb Corina Larsen i van quedar per celebrar l'aniversari del monarca el 5 de gener del 2014, que és el dia anterior a la Pasqua Militar, en què el llavors rei d'Espanya, el rei emèrit ara, va fer un discurs en què va donar una imatge molt preocupant, entrebancant-se i amb molt poca veu, que va ser l'inici del camí fins a l'abdicació. En parlem en temps de tertúlia a partir de les 9 avui en Jordi Bosch, Glòria Serra i Ernest Folk. Escoltem ara, però, el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
Corina cuenta que el rey Juan Carlos I, de ahora en adelante, en lugar del rey campechano, habrá que llamarlo el rey loco, la obligaba a celebrar la Navidad cuando no era, con todos vestidos de gala, los regalos en el árbol y el menú habitual de Nochebuena a golpe de 20 de diciembre. Lo que ha explicado Corina la Fantástica es la llave maestra de la transición española. El rey emérito nos hizo celebrar una democracia antes de tiempo, cuando las heridas todavía estaban sin curar y cuando la impunidad de algunos sectores todavía no había sido abolida. Por tanto, hemos celebrado la Nochebuena de la transición a su capricho, con todos vestidos de demócratas, fingiendo que no pasaba nada, mientras él abría todos los regalos que estaban debajo del árbol.
Són les 8 i 8 minuts. Avui és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones i arribem amb unes dades que fan fredat. Són tan intolerables com preocupants. A saber, des del gener d'aquest any, el 112 ha atès més de 62.000 trucades relacionades en casos de violència masclista. És a dir, 8 trucades per hora de cada dia de dones que reclamen ajuda. La gran majoria d'aquestes trucades, estem parlant d'un 85%, són casos de violència dins la mateixa parella. Un 85%... Si la immensíssima majoria són de violència dins la mateixa parella. Per si no fos prou, l'Hospital Clínic, que és el centre de referència en casos d'agressions sexuals a Barcelona, ha presentat un informe demolidor. Atenció, des de principis d'aquest any ha atès més de 500.000 de víctimes. Això és un 50% més que l'any passat i un 40% més que el 2019, l'any abans de la pandèmia del coronavirus. Mai abans l'Hospital Clínic havia registrat un augment tan gran. I no només atén més víctimes, sinó que també són més joves. Més de la meitat tenen entre 16 i 25 anys. Per tot, el director general de l'Hospital Clínic, el doctor Josep Maria Campistol, considera que l'escenari és intolerable.
Ho sento, però la societat està malalta, i ho dic així de clar, està malalta, i tenim una societat masclista i, a més, violenta. Per tant, és autènticament dramàtic que avui, en el segle XXI, 2022, 2023, ciutat de Barcelona, Catalunya, tinguem aquesta situació amb aquestes xifres. Ho sento, però és dramàtic, i crec que tots hem de fer el que puguem per intentar evitar aquesta xacra.
Ho va dir en la presentació de l'informe que es va fer ahir a Barcelona i que va seguir la Laia Colomer.
Fins a 31 d'octubre, l'Hospital Clínica té 556 víctimes d'agressions sexuals. Representen dues agressions cada dia en la gran majoria de casos, 9 de cada 10. Les víctimes són dones, però també hi ha homes. El que no varia és el violador. En tots els casos ha estat un home. Hi ha més víctimes i també són més joves. Un 53% tenen menys de 25 anys. També són joves la majoria de dones que més triguen a anar a l'hospital. Són 6 de cada 10 de les que hi van més de 72 hores, 3 dies després de l'agressió, i en més d'un 70% dels casos eren víctimes d'una violació. Unes xifres que posen en alerta l'hospital, com explica la psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, Lluïsa García.
L'impacte d'aquest tipus d'agressions, que com heu vist és violació, és en grup, és submissió química, és a dir, són un grup, no?, que reuneixen totes aquestes condicions, a més, no?, d'haver estat violades, preocupa molt la seva salut, la seva salut futura.
De les més de 500 agressions, una cinquantena han estat en grup, en són una cada setmana. En un cas, fins i tot, la van cometre 7 homes. Aquest any, l'hospital també ha atès 72 casos de punxades. En cap s'hi ha trobat substàncies químiques a l'organisme de les víctimes, però en dos casos sí que hi ha hagut una agressió sexual.
Seguim parlant de dades molt alarmants, perquè n'hi ha més. Com, per exemple, que un de cada 5 nois joves d'entre 18 i 21 anys no consideren que pagar la parella sigui violència. Un de cada 5. Tampoc creuen que es pugui parlar de violència si s'insulta o es controla el telèfon mòbil. Són les conclusions d'un macroestudi de violència de gènere de la Fundació Mútua Madrilenya Mantena 3. Per fer-lo, s'han encastat més de 6.000 nois i noies de tot Espanya. El percentatge entre elles és més baix, però sorprèn igualment que una de cada 10 noies, un 10%, entengui que no és violència pagar la parella durant una discussió. Un 10% de les noies. Coincidint amb aquest 25N, a les últimes hores ha sortit un nou cas de masclisme i esport. El Club Vòlei Esplugues estudia denunciar el Club de Futbol Sala de Vallirana per insults i vexacions masclistes durant un partit del juvenil femení. De l'Esplugues, els jugadors del juvenil de Vallirana van dedicar-se a cridar a les jugadores des de la grada que les volien violar. A més, van riure explícitament d'una jugadora que té el síndrome de Down. Les noies entre 14 i 17 anys van acabar tremolant i plorant i han necessitat ajuda psicològica que ofereix el seu club. El partit es va jugar al poliesportiu Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat i, segons explica l'entrenadora avui al diari Ara, el partit va anar bé des del principi fins a l'últim set que van aparèixer els jugadors del Vallirana que jugaven després. Es van posar a peu de pista per insultar-les i la mateixa entrenadora va demanar-los que marxessin i els hi va respondre malament. Finalment, hi va intervenir l'àrbitre, que els va fer fora, però es van quedar al túnel de vestidors. Ara, l'Esplugues està esperant l'informe del que va passar per poder posar una denúncia conjunta amb les famílies de totes les jugadores. Tot això mentre continua la persecució personal de Vox contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero. La diputada ultra que va exhibir els insults masclistes a Irene Montero per la llei del sí és sí i ha tornat va ser ahir a la tarda per Twitter, on sarcàsticament va voler fer com si es disculpés. De fet, s'hi va recrear i se n'en va enfotre directament. En una piulada, Carla Toscano, de Vox, li atribueix comportaments a la ministra com la defensa de la pederàstia, irònicament burxava dient que són per la seva preparació excel·lent. La ministra Irene Montero va ser ahir al Món a RAC1 i va assenyalar el PP per haver aplanat el camí a l'ultradreta.
Yo creo que el problema nunca ha sido la ley. La cuestión es que usan cualquier excusa política para desplegar esa violencia política y esas campañas que buscan el escrutinio de la vida privada y también la destrucción personal. Y de eso, lo siento, pero el Partido Popular es cómplice, participa, y son numerosas las declaraciones que se pueden consultar en la hemeroteca. Entonces, ojalá ese tuit de Cuca Gamarra, más allá de mostrarme el apoyo, sirva para que hagan una reflexión.
I el PP, lluny de canviar aquest discurs, va apuntar Podem d'aquest tipus de política. A Cuca Gamarra, Antena 3.
Lamentablemente lo que vimos ayer no es ninguna novedad. Forma parte de un capítulo más de lo que supuso la llegada de Podemos a la política española. No hay que olvidar que esto no es nuevo, ¿no? Y hay que recordar que el propio Pablo Iglesias, alusiones exactamente iguales o parecidas a las que ayer se vertían contra Irene Montero, fue él quien las vertió contra Ana Botella.
Al Congrés, un grup de diputades es van fer una fotografia per defensar Irene Montero i hi havia tots els grups llevat del PP i de Vox. Per cert que ahir el Ministeri d'Igualtat i Podem van carregar de valent contra el PP per un dels cartells que ha fet la Xunta de Galícia pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Si veu una noia corrent mentre es fa fosc, el text diu: es vesteix amb malles d'esport, se'n va córrer a la nit. Què passa ara? No hauria de passar, però passa. Un missatge que des de Podem i des del BNG entenen que culpabilitza les dones de les violacions i de les agressions sexuals. Per cert, que avui hem de tornar a parlar de Jorge Fernández Díaz, recordem-ho, exministre de l'Interior del govern d'Espanya, perquè la seva columna, el diari La Razón, ha decidit que tocava parlar de transsexualitat. Reconeix que totes les facultats de medicina s'ensenya des de sempre que existeixen estats intersexuals i hermafroditismes que poden ser ajudats clínicament. És a dir, que això es cura. Ara bé, Jorge Fernández Díaz diu que, malgrat el que afirmen els lobbies, es neix home o dona i punt. I per això demana contemplar l'ésser humà com el que és un ésser, diu Fernández Díaz, que no s'ha donat vida a si mateix i que està dotat d'uns atributs físics, psíquics, espirituals, familiars i socials que hem de desenvolupar bé. Mentrestant, a Rússia, el Parlament ha prohibit esmentar l'homosexualitat i, a més, l'ha equiparat a la pedofília. També castigarà qualsevol promoció de contingut LGTBI en les pel·lícules, en internet o en anuncis. I culpa als Estats Units de voler embrutar el món amb els seus valors. Les multes als ciutadans de Rússia que ho incompleixin aniran de 5.000 euros a més de 68.000. I els estrangers directament se'ls pot expulsar del país de Rússia. Preciós. El govern d'Espanya avisa que, tot i la reforma de la sedició, l'Estat continua tenint eines per frenar qualsevol intent de repetir el que va passar l'any 2017 amb la celebració d'un referèndum per la independència. Ho advertia ahir Pedro Sánchez poc abans que el Congrés dels Diputats donés l'okay a la modificació del Codi Penal que derogarà el delicte de sedició. El president del govern d'Espanya llançava aquest avís. Encara que s'elimini, el 155 es podria tornar a aplicar.
Creo que tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. La política tiene el instrumento del diálogo. La Constitución cuenta con un instrumento que es el artículo 155. Ante cualquier intento de violentar el orden constitucional y la integridad territorial, el Estado de Derecho continuará teniendo instrumentos, herramientas para defenderse.
Però les paraules no convencen el Partit Popular, que amenaça d'agafar la via judicial. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, creu que Pedro Sánchez podria haver incomplert l'article 2 de la Constitució. A més, li retreu que oblidi tot el que va passar la tardor del 2017.
Que le digan a los jueces, que le digan a los policías, que le digan a los guardias civiles y que le digan a los catalanes no independentistas que todo lo que han hecho no ha servido para nada, que no tiene ningún valor, que todo estaba bien hecho y que los equivocados éramos los que defendíamos la unidad de nuestro pueblo.
Sigui com sigui, el Congrés ha avalat la reforma de la sedició aquesta matinada. La votació ha estat gairebé a la una. I ha estat després d'una jornada maratoniana de 16 hores al Congrés en què els partits catalans s'han tornat a llançar els plats pel cap. Des de Madrid, Arnau Mañé.
El nou Codi Penal torna a dividir l'independentisme al Congrés dels Diputats. Esquerra dona suport a la reforma de la sedició i assegura que és una iniciativa clau. Gabriel Rufián se'n sentia orgullós.
Y gracias al esfuerzo de gran parte de la sociedad catalana y de las instituciones catalanas, 9 personas duermen en su casa y no en una celda. Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana en Madrid, hemos eliminado un delito decimonónico. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas. Y a quien no le guste, que ayuden.
Els republicans retreuen així que alguns grups independentistes s'hi posin d'esquena. En canvi, des de Junts, Josep Pagès, i des de la CUP, Mireia Vehí, alertaven que la reforma és una trampa del PSOE.
El proceso independentista era y es un proceso político legítimo que jamás debería haber sido criminalizado y perseguido. Y no con una solución a la carta que salva a unos pocos y condena a otros miles.
De hecho, el PSOE gana mayor control de la protesta en medio de una crisis económica sin precedentes. Pues el PSOE le tiene a miles de personas en la calle, que es lo que fue el tsunami democrático y lo que fue el independentismo.
Amb l'aprovació d'ahir sobre el període d'esmenes que desembocarà en la tramitació definitiva, la intenció del govern espanyol és que la derogació de la sedició s'aprovi abans que acabi l'any i separar-ho tant com es pugui de les eleccions municipals i autonòmiques del maig.
Un dels motius que s'allargués tot el debat és que la votació per reformar el Codi Penal es va fer per crida, és a dir, cada diputat anunciava el vot des de l'escó en veu alta. Ho va forçar el PP per deixar en evidència els diputats del PSOE i intentar que algun d'ells se'n desmarqués. Doncs bé, aquest sistema de votació, que és molt poc habitual al Congrés, va deixar alguna imatge anecdòtica, Arnau.
Sí, després de 16 hores de ple, alguns diputats encara els quedaven forces per fer broma. Per exemple, el de Bildu, Ruiz de Pinedo, votant de costat i amb un llibre a la mà, tal com fa Suárez i Llana quan ells pugen al faristol. També hi va haver moments per la reivindicació.
Oria López, Maria Immaculada.
Els diputats socialistes s'aixecaven en bloc. I una d'elles deia que el grup socialista votava sense fissures, esvaint qualsevol dubte d'una possible rebel·lió. Hi va haver equivocacions. Un diputat de Vox, que era a casa, va votar a favor.
Aicorbe Torra, Juan José, vota telemàticamente, sí.
Però tothom estava al cas d'un moment.
Casero, Ávila, Alberto...
No.
Aquest cop, Alberto Casero, el diputat del PP, que la va pifiar amb la reforma laboral i amb la comissió per investigar Rajoy, aquest cop no es va equivocar, va votar en contra de reformar la sedició i es van portar els aplaudiments dels seus propis companys.
Tot això va passar al Congrés durant el vespre-nit, després que Pedro Sánchez tirés endavant els pressupostos per l'any que ve.
Votos emitidos, 344, sí, 187, no, 156, abstenciones, una. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado.
Ho va aconseguir i ho va fer amb una majoria còmoda que reforça la seva estratègia. Són els tercers comptes consecutius que tira endavant Pedro Sánchez. Del bloc del sí, finalment, també s'hi va afegir Esquerra Republicana de Catalunya, després que dimarts es fes públic que havia tancat un acord amb el govern espanyol perquè invertís 900 milions en infraestructures, bàsicament carreteres i trens, i que a més la Generalitat es garantís l'execució de les obres, ja que el pacte també recull un mecanisme perquè així sigui. L'acord entre Esquerra i Moncloa també preveu la transferència de 24 milions per dentistes públics, a més de la creació de 400 places per enfortir l'estructura dels ajuntaments, entre d'altres. Ara bé, Republicans i Bildu no van donar suport a les partides destinades al Ministeri de Defensa i a la Casa del Rei, que van tirar endavant amb els vots particulars del PP. A tot això, Ciutadans vol canviar de sigles, de color i de logo. Ho explica El País, que detalla que l'únic que el partit preveu mantenir a hores d'ara és el nom. Però l'abreviatura CS, de Ciutadans, CS, es transformaria en CDD. Una manera de subratllar les dues des de Ciudadanos, el nom del partit en castellà. Per tant, passarien de ser, pot ser Ciudadanos, CS, però Ciutadans, a ser clarament en castellà Ciudadanos. A més, pretén dissenyar un nou logo i incorporar un o dos colors més al taronja característic de la formació. Tot plegat és la proposta que farà la direcció aquest mes de gener en l'Assemblea Refundacional de Ciutadans, que ha de transformar el partit per rellançar-lo. El procés de renovació va començar aquest estiu, després dels mals resultats de les eleccions d'Andalusia, i de moment suposarà probablement el retorn de Jordi Cañas a la direcció. 8 i 22 minuts, tot i que fa dies que les ofertes inunden mostradors, correus electrònics i xarxes socials, avui, 25 de novembre, un mes clavat abans del dia de Nadal, és oficialment el Black Friday, el dia dels descomptes generalitzats. Ara bé, el sector del comerç admet que aquest any la campanya serà més moderada, amb rebaixes més petites que els altres anys per l'augment de preus causats per l'encariment dels costos de producció. Sigui com sigui, de compradors segur que no en faltaran, i la majoria seran per internet. És el que assegura l'estudi d'hàbits que ha fet l'empresa Adevinta, que calcula que un 60% de la gent que compri alguna cosa en aquesta campanya del Black Friday ho farà online. I sobre quins productes seran els més venuts, si ens fixem en anys anteriors, els aparells tecnològics són els que continuen situant-se al capdamunt de la llista, per davant de la moda, que queda en segon lloc. En qualsevol cas, i davant de l'allau de promoció d'aquests darrers dies, l'Associació de Consumidors Espanyola, FACUA, anima a anar a comprar només el que sigui estrictament necessari. Montse Martí.
El Black Friday genera el clima perfecte per fer compres impulsives i compres de productes que realment no es necessiten. FACUA, però, anima a prendre-s'ho amb calma i ser racionals. El portaveu de l'organització, Rubén Sánchez, assegura que han proliferat les estafes durant el Black Friday i demana estar alerta amb els fraus.
Lo fundamental es mirar el precio final del producto que nos interese comprar. Da igual que tenga un descuento del 20%, del 70% o que no tenga ninguno, porque si el precio final es más caro que en otra tienda, ¿qué más da? ¿Cuánto lo hay hayan rebajado o cuántos se inventen que lo han rebajado.
La policia adverteix també que els ciberdelinqüents s'aprofiten del Black Friday perquè les seves víctimes piquin, per exemple, suplanten pàgines web d'empreses conegudes i envien correus electrònics o missatges al mòbil simulant que són companyies de paqueteria. Recorden que no s'ha de clicar als enllaços que apareixen en aquest tipus d'informacions.
Ara, no tothom se sumarà avui a aquesta campanya. Primer Comerç assegura que la majoria de botigues no faran aquest Black Friday i ho atribueixen a la inflació. Diuen que amb la pujada general de preus, tant els de producció com els de l'energia, no tenen marge per rebaixar més els productors perquè no els surt a compte. Ara bé, Pimec creu que no seran els botiguers els únics que es facin enrere aquest Black Friday. Defensa que molts dels ciutadans també compraran menys o ho faran de manera més estratègica per evitar gastar més del compte. Una visió que comparteix la Generalitat, que creu que les famílies aniran amb el fre de mà posat i que aquest any es frenarà el creixement que s'havia acumulat als darrers Black Fridays. L'epidèmia de bronquiolitis no té aturador i els hospitals continuen fent mans i mànigues per atendre els infants que hi arriben. Un d'ells és a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. La setmana passada ja va obrir 6 llits nous de semicrítics i ara han obert 37 més d'hospitalització a planta. A més, metges d'adults estan donant un cop de mà als pediatres. La unitat de ginecologia els ha cedit 8 llits i també han traslladat l'Hospital de Dia de Pediatria a una altra part de l'Hospital de Sant Pau per poder tenir més espai per atendre els nadons amb bronquiolitis sense haver de deixar de tractar la resta de malalts. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador d'Urgències de Pediatria de Sant Pau, Joan González, que diu que els traumatòlegs també s'estan arremangant.
Igualment també amb els companys d'adults ens hem coordinat per intentar establir circuits d'urgències amb pacients amb patologia traumatològica que no compleixin criteris de risc o coses que hagin de ser valorades estrictament per un pediatre. Els companys de trauma ens estan donant un cop de mà i estan visitant ells els pacients per no, intentar no sobrecarregar encara més les urgències.
Els experts pronostiquen que s'arribi al pic de contagis de bronquiolitis la setmana vinent, però no saben quan començarà a baixar. Mentrestant, l'Agència Europea de Medicaments lamenta la baixa taxa de vacunació amb dosis de reforç contra el Covid. De mitjana, la Unió Europea només se'ls ha posat un 29% de les persones de risc, que són aquí majoritàriament, s'administra la quarta dosi. Doncs bé, en aquest context d'augment generalitzat de les infeccions respiratòries, alguns sindicats de l'àmbit de la salut fan una crida a deixar de fer hores extres i de doblar torns durant els 7 primers dies de cada mes. El Diari Oficial de la Generalitat publica aquest matí l'entrada en vigor de les restriccions per la sequera, que afecten mig miler de municipis, sobretot de l'àrea de Barcelona i de les comarques de Girona. En total, ara afecten un 80% de la població. Tot i això, els particulars només els afectaran casos concrets. Està prohibit omplir la piscina i no es podrà regar el jardí cada dia. Sí que hi haurà més restriccions en l'agricultura i en la ramaderia, la indústria i el sector lúdic, que hauran de reduir el consum d'aigua. De fet, el cap de l'àrea d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Molist, ha explicat a RAC1 que al llarg d'aquest any el consum d'aigua ha crescut respecte als últims 20 anys.
S'ha detectat un petit increment de consum respecte a l'any anterior. Fins ara, doncs, en 300 municipis on hi havien aplicades aquestes mesures d'alerta, en aquests, doncs, sí que s'ha notat un descens, però, clar, la major part de la població, doncs, no havia estat sotmesa.
Quan són les 8 i 27 minuts, ja posats.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de temps insegur i irregular, amb pluja, sobretot, a partir de mig matí.
Sí.
Com serà el cap de setmana?
Doncs mira, el cap de setmana sí que serà més tranquil, amb un cel enterbolit, enteranyinat, amb algunes boires matinals, però sense pluja, però avui sí que s'esperen xàfecs i fins i tot poden descarregar localment amb intensitat, amb tempesta i amb calamar. Se començaran, com deies, a partir de mig matí i afectaran bàsicament comarques de Girona, comarques de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, i a la resta, si hi arriben, serà de manera més dispersa. Hi ha vist per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya aquesta tarda al voltant del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i també la Selva. I a part d'aquests ruixats també s'esperen ventades fortes de mestral i de tramuntana. Hi ha avisos al Pirineu i també l'Alt Empordà i cap al Baix Ebre, al Baix Camp i al Montsià. Per tant, alerta avui amb aquests ruixats i amb aquest vent fort. I també baixa una mica la temperatura diurna i a la nit farà més fred que no pas ara a primera hora. I ara mateix tenim temperatures de 13 a 16 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 7 a Lleida, 8 a Girona i també a Vic i 9 a Berga.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
La justícia ha trobat indicis d'una trama per retirar multes de trànsit a comandaments dels bombers. Segons el digital Elmón.cat, l'instructora que investiga el cas de les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles del cos ha trobat alguna conversa telefònica que l'obliga a fer noves imputacions. A la trucada, qui és excap del Servei Tècnic de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis, ja imputat, Màxim del Valle dona les seves dades perquè li retirin una multa per excés de velocitat a una interlocutora. Per això la jutgessa ara es veu obligada a investigar la dona. La conversa, a més, aporta detalls de quin era el protocol en aquests casos, que era inventar-se la manera de fer veure que durant el moment de la sanció els comandaments estaven fent algun servei. Això els permetia al·legar que l'excés de velocitat estava justificat. Tot plegat enterboleix més la gestió dels bombers en anys anteriors quan depenien políticament de Junts. En tot ahir el Parlament, a qui va reprovar és el conseller d'Interior actual, Joan Ignasi Elena, a instàncies del PSC. Junts va fer pinça amb els socialistes per la seva gestió de la crisi política dels Mossos d'Esquadra. Ho acabem de saber. A aquesta hora del matí, els trens, que són 8:45, els trens de la línia R3 de Rodalia circulen amb més de mitja hora de retard per culpa d'una avaria en el sistema de senyalització a Osona, entre Vic i Balenyà. Tècnics de DIF ja estan treballant per resoldre-ho. I atenció als que estigueu conduint ara, perquè avui ha entrat en vigor el límit de 100 km per hora de velocitat a l'AP7 entre Granollers i el Papiol. És una de les mesures que va acordar el Servei Català de Trànsit i el Govern d'Espanya a principis del mes de novembre per intentar reduir el nombre d'accidents i de víctimes mortals. En el tram on ja s'ha reduït la velocitat hi haurà controls dels Mossos i de mitjans aèries de trànsit i també un sistema de velocitat variable. Ara encara falta aplicar el pla a Girona, al tram entre Fornells de la Selva i Cervià de Ter, a Tarragona entre Altafulla i Constantí i a les Terres de l'Ebre entre Calafat i l'Ampolla. Això pel que fa a les carreteres. A nivell ferroviari, des d'avui hi ha una tercera companyia que opera l'alta velocitat Barcelona-Madrid, la italo-valenciana Irio. El nou servei de tren d'alta velocitat s'ha estrenat amb un tren que ha sortit a les 7:05 del matí des de l'estació de Sants de Barcelona cap a Atocha. Montse.
Irio és la nova marca comercial de l'operador ferroviari ILSA, que té com a primer accionista l'estat italià a través de l'operador estatal Trenitalia. I els trens d'alta velocitat d'aquesta companyia italiana es coneixen com els Freccia Rossa, fletxes vermelles pel seu color vermell estrident. Irio comença a operar en l'alta velocitat a Espanya amb la ruta Barcelona-Madrid amb una parada a Saragossa. El trajecte dura 2 hores 30 o 2 hores 45 minuts segons el tren i els preus amb què arranca aquest nou operador de TGV entre 68 i 98 euros, per exemple, pel que fa als trens programats per avui. La companyia té previst oferir 16 trens per sentit Barcelona-Madrid.
D'aquí una estona, quan obrin els mercats i supermercats, arrencarà el gran recapte d'aliments d'aquest 2022, una edició que recupera la normalitat prepandèmica per recollir físicament els aliments. I és que és més necessari que mai perquè la inflació i la crisi han provocat un augment de les famílies que ho necessiten i ho reclamen. Està pendent a la porta del mercat de la Barceloneta la Maria Costa. Maria.
Doncs sí, pràcticament totes les parades del mercat ja tenen a aquesta hora obertes les persianes. El supermercat es està a punt d'obrir d'aquí pocs minuts, concretament a les 9 del matí, i el bullici del mercat és l'habitual de moment a qualsevol dia de la setmana. El gran recapte que ha fet ja és muntar les principals característiques banyeres que coneixem de cartró per dipositar el menjar que cadascú vulgui comprar. Recordem que el banc d'aliments demana, sobretot, productes com l'oli, la llet, llegums seques i cuites, conserves de carn i peix i també sobretot aliments infantils, tal com explicava i demanava i el món a RAC1 el seu president Lluís Fatjó Viles. Els mercats, com per exemple el d'aquest mateix, el de la Barceloneta, una opció seria comprar, com dèiem, el producte al supermercat, l'altra a les parades que hi ha al mercat, podríem comprar-hi conserves i sobretot, que és el que estan acabant d'enllestir en aquests moments, es poden fer donatius econòmics als punts on hi ha voluntaris. Això significa que els diners que es destinin a través de l'APP amb el suport d'aquests voluntaris recolliran entitats socials del barri que podran comprar el mateix producte fresc de les parades. Recordem que de moment no demanen aquest producte fresc perquè no es faci malbé. Una altra opció, sobretot, seria fer un bízum al 33596.
8:33 i res, en uns minuts ens anem cap al Mundial de Qatar.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Arriba el Conforama Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Per Nadal hi ha àpats importants, però i la resta de dies? Fins a l'1 de desembre, 3x2 en més de 3.500 productes, com el torró de xocolata Jangli. Comprant-ne dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ma mare diu que se'n va al Tibet a netejar-se els xacres. I jo que li vaig comprar aquell bol tibetà perquè no sabia què regalar-li. Quan t'agafa per alguna cosa, t'agafa molt fort. Com quan descobreixis que tens el Seat Arona amb manteniment, assegurança i assistència en carretera per 7 euros al dia amb MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta'n les condicions a seat.es.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no he tocat el mòbil en tot el dia.
Quin influencer està fet el meu germà.
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari l'han inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
A Norauto, gaudeix dels Black Days amb ofertes exclusives. Fins a 40 euros de descompte directe muntant pneumàtics Michelin i Goodyear a Norauto.es. Consulta en condicions.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap. A partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Ballard tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Ballard a Barcelona i l'Hospitalet. grupballard.com.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Continuem amb els apunts aquí al món a RAC1 i ara sí parlem del Mundial de Futbol.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
El Mundial ha baixat la persiana de la primera jornada amb la victòria del Brasil davant Sèrbia, però sobretot en Neymar plorant a la banqueta per culpa d'un esquinç al turmell. Tot plegat en una jornada marcada novament pel veto de la FIFA a la llibertat d'expressió. Una polèmica que també ha arribat ja al Parlament Europeu i a la política espanyola.
Guala! Les botigues de l'esport i la moda casual amb descomptes d'autèntic Black Friday patrocinen aquest espai.
Però endrecem-ho tot. El Brasil ja és líder del seu grup després de guanyar Sèrbia 2-0 en el seu debut gràcies a un doblet del davanter del Tottenham, Richarlison, amb menció especial per la mitja tisora del segon gol, que és de moment el gol del Mundial. Però més enllà del resultat, la notícia del maig és la lesió de Neymar, que va acabar amb el turmell inflat per culpa d'una molt dura entrada d'un jugador de Sèrbia. Avui li faran més proves, malgrat que el cap dels serveis mèdics del Brasil, Rodrigo Lasmar, ja avisa que caldrà esperar un parell de dies encara per saber l'abast exacte de la lesió de Neymar.
Presentó un poco de edema, de inchaço.
Té un edema amb una mica d'inflamació. Hem començat immediatament el tractament a la banqueta i l'hem continuat dins. Ara hem d'esperar entre 24 i 48 hores per tenir una idea més exacta de la situació del jugador.
En canvi, qui va poder jugar sense problemes és el davanter del Barça, Rafinha, que va fer un molt bon partit fins que el van canviar a última hora. En té tots els detalls. L'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, Rafinha hi va ser titular en l'estrena de Brasil en aquest Mundial, victòria de la Canarinha, 2-0 contra Sèrbia, i va fer un bon partit, entrant en moltes accions per banda dreta, encarant, intentant l'1-1, va tenir un parell d'ocasions clares per marcar, que no va poder transformar. Rafinha va atendre a RAC1 un cop finalitzat el partit, tot i no haver pogut marcar, es mostrava feliç pel debut mundialista i per la victòria.
Para mi noche está más completa, el gol que yo fallé, podría haber entrado, pero es normal. De otro lado hay un portero que tiene calidad y fallé, pero estoy trabajando para el próximo partido marcar.
Els dos gols de Brasil els va marcar Richarlison, el segon de tisora a la mitja volta. És el gol del Mundial fins ara. La nota negativa, la lesió de Neymar, va marxar de l'estadi coix i amb els ulls plorosos. La Confederació Brasilera ja ha confirmat que Neymar té un esquinç al turmell i que les proves que li faran les properes hores determinaran si la lesió pot comprometre o no la seva continuïtat al Mundial.
Gràcies de Damià López, des de Doha, i sobre l'efecte aglutinador que té la Canarinha en un país tan dividit com és en aquests moments políticament el Brasil, escoltem el comentari que signa el corresponsal de RAC1 a Rio, Pau Ramírez.
El Brasil ha iniciat amb victòria el seu camí cap a l'Hexa, l'eslògan que utilitza sense sort des del 2002, quan va guanyar el Mundial de Corea i Japó. Viure el Mundial al Brasil és realment una experiència ben curiosa. El país literalment es paralitza per seguir la Seleção, paren les escoles i universitats, tot el comerç tanca i el govern federal permet que l'administració pública treballi fins dues hores abans del partit. De moment, la gran victòria de la Seleção ha estat fora del terreny de joc, en un país completament dividit entre els partidaris del president derrotat Jair Bolsonaro i el president electe Lula da Silva, la Canarinha ha aconseguit omplir els carrers del país de samarretes grogues i blaves, les dues camises de la selecció, i que el bolsonarisme s'havia apropiat els darrers anys, fins al punt que qualsevol persona que portava la samarreta de l'equip ja se l'identificava com a bolsonarista. Per primer cop, després de 4 anys, ahir milions de brasilers van tornar a posar-se amb orgull la samarreta del seu país per veure el partit. Per cert, en una selecció plena de jugadors que van expressar públicament el seu suport a l'ultradreta Bolsonaro, com Neymar, Dani Alves o Thiago Silva, els dos gols del Brasil els va fer l'únic jugador de l'equip que va expressar públicament el seu vot a Lula, Richarlison, un dels pocs futbolistes brasilers que acostuma a donar suport públicament a causes socials.
I a banda del Brasil, ahir també va estrenar-se en victòria Portugal, que va guanyar 3-2 Ghana amb un primer gol de Cristiano Ronaldo, tot i que de penal justíssim. Justíssim, vull dir, justet. Els portuguesos també acaben la primera jornada com a líders del grup gràcies a l'empat a 0 entre l'Uruguai i Corea del Sud. Per cert, finalment, l'Uruguai va descartar Ronald Araujo per aquest primer partit, cosa que fa que el Barça respiri una mica més tranquil. Ahir també es va jugar Suïssa 1, que ven un 0. I recordem que avui comença ja la segona jornada de grups amb 4 partits. A les 11 del matí, Gales-Iran. A les 2 del migdia, Qatar-Senegal. A les 5 de la tarda, Països Baixos-Equador, i a les 8 del vespre, un interessant, Anglaterra als Estats Units. Aquests dos últims partits, Països Baixos-Equador a les 5 i Anglaterra-Estats Units a les 8, per RAC+1. I diumenge tornarà a la selecció espanyola, ho farà contra Alemanya, un partidàs a les 8 del vespre, i amb el blaugrana Alejandro Valde molts números de tenir protagonisme. Ahir el lateral del Barça va passar pel Tu diràs de RAC1 i va reconèixer que encara se'n fa creus de ser el Mundial.
És com un somni que debuti directament a un Mundial, i això és una cosa que jo crec que molt poques vegades s'ha vist. Res, molt content, molt agraït per l'oportunitat, i ara seguir treballant, però seguir tenint oportunitats. Si no tinc, estic igualment agraït per estar aquí ja, amb els millors.
Sigui com sigui, estem a les portes del primer gran cap de setmana del Mundial de futbol, amb Espanya jugant contra Alemanya, i sobretot amb la selecció argentina jugant-se demà gran part de la classificació per vuitens contra Mèxic. Per no perdre'n res, ho repassem avui Mundial i Tele amb l'Albert Sort.
Demà dissabte tenim aquests horaris. A les 11, Tunísia, Austràlia. A les 2, Polònia, Aràbia Saudita. Aquests dos primers a Gol Mundial. A les 5, França, Dinamarca. A RAC1 i a la 1 de Televisió Espanyola. I a les 8, Argentina, Mèxic, també a RAC1 i a Gol Mundial. I diumenge, a les 11, Japó, Costa Rica. A les 2, Bèlgica, Marroc. Aquests dos a Gol Mundial. A les 5, Croàcia, Canadà. També a Gol Mundial i a RAC1. I a les 8, Espanya, Alemanya. A RAC1 amb el Toni Clapés, els Muppets del Versió i companyia. I en obert a la 1 de Televisió Espanyola.
Tot això per una banda. Per l'altra, la censura de la FIFA continua generant polèmica, fins al punt que el Parlament Europeu ja s'hi ha posicionat, evidentment, en contra. L'Eurocambra ha carregat directament contra la FIFA, que presideix Gianni Infantino, acusant-la d'haver danyat greument la imatge i la integritat del futbol mundial i vinculant l'elecció de Qatar amb un delicte de corrupció permanent. El Parlament d'Europa també li reclama a Infantino que posi en marxa un programa de reparació per les famílies dels milers de treballadors que han mort construint els estadis i que faciliti la feina a la justícia perquè trobi responsables i exigeixi responsabilitats. Però la cosa no acaba aquí. També s'ha ficat pel mig el govern d'Espanya. És el cas del secretari LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, que ahir al Món RQ va tocar el crostó a la Federació Espanyola de Futbol i els va assenyalar per no mullar-se en cap sentit.
A España, pues tristemente sí que hemos echado en falta ese apoyo, porque además somos un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo y sí que, bueno, se ha echado en falta un poquito de más de apoyo en ese sentido.
Tot plegat, mentre el seu company de partit, Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, justificava l'elecció de Qatar com a seu pel Mundial i es rentava les mans respecte a qualsevol posicionament. I atenció a aquest document, mentrestant. És Eden Hazard, el capità de Bèlgica i davanter del Real Madrid, que va assegurar que si Alemanya no s'hagués despistat amb tanta reivindicació, sobretot amb el gest de tapar-se la boca, potser hauria guanyat el Japó.
Ué, me hagués un perdut el match.
Em sembla bé, però després van perdre el partit. S'ho podrien haver estalviat i guanyar el Japó. Estem aquí per jugar al futbol i no estic aquí per enviar cap missatge polític. Volem centrar-nos en el futbol.
Que, voilà, nos convés ser concentrés sobre el futbol.
És paradoxal això de Hazard, tenint en compte que Bèlgica es va sumar inicialment a la campanya per portar el braçalet de l'Arc de Sant Martí. I mentrestant, les reivindicacions dels jugadors iranians contra la repressió del seu país continua posant molt nerviós el seu govern, fins al punt que les autoritats ja han detingut un dels futbolistes més emblemàtics, que no està al Mundial, com a avís preventiu. Segons llegim el The Guardian, aquest futbolista, que es diu Boria Gafuri, ha criticat reiteradament el seu govern per matar els kurds i ara el règim de l'Orient Mitjà l'ha detingut en una actuació que es llegeix com un missatge a la resta de jugadors que estan al Mundial i que ja fa diversos partits que protesten contra l'opressió a les dones. A tot això, Mariano Rajoy concedeix avui una entrevista al diari El País, però no la busqueu a les pàgines de política. Després de la seva brillant històrica estrena com a columnista del digital El Debate, amb una anàlisi acurada de la victòria d'Espanya 7-0 contra Costa Rica, avui Rajoy parla de futbol. Per exemple, entre Messi i Maradona diu que prefereix Di Stéfano. És que és brillantíssim. És Messi o Maradona? Di Stéfano. Diu que és més de Del Bosque que de Luis Enrique, però que tant de bo, quan acabi el Mundial, espera ser dels dos. A qui estimes més, el papa o la mama? Creu que sense futbol el món seria més avorrit. I en un format de pregunta-resposta ràpida en què deixa algunes perles, per exemple, li pregunten última vez que le colaron un gol, i respon Rajoy, quan decepté esta entrevista? Però després li demanen un gol en pròpia porta, algo de lo que se arrepiente, i diu... No me arrepiento de verdad de esta entrevista. Vull dir, és que és un porro de farigola. Més, el sitio o las circunstancias más raras en las que ha consultado el marcador de un partido. I respon Rajoy. Se lo pregunté a Angela Merkel en un consejo europeo. Para mi desgracia, Alemania había perdido. Una altra. Tres cosas que sepa de Qatar. Resposta de Rajoy. Yo no me meto en política, pero sé de qué va. En canvi, després li pregunten, li haria la ola A i li diu, al gobierno no. Està bé aquí. I segueix, pide la hora a l'àrbitro cuando i respon, cuando oigo algunos discursos en el Parlamento. No parla de política, fins que en parla. Ja n'hi figura, amb ganes que sigui diumenge per llegir el debat i l'article de l'endemà de l'Alemanya-Espanya.
Iguala! Descomptes d'Autèntic Black Friday ja! A Iguala, fins al 50% de descompte en primeres marques. Nike, Adidas, The North Face, Jack & Jones i moltes més. Black Friday a Iguala. Fins al 27 de novembre, amb els descomptes més autèntics. Iguala. Diumenge 27 obrim, excepte Iguala Vic.
L'alcohol, mentrestant, és un dels temes més polèmics d'aquest Mundial de Qatar. La llei islàmica prohibeix consumir-ne i tampoc permet menjar porc. De fet, està prohibidíssim entrar al país cap d'aquests productes i és un dels avisos que fa el Ministeri d'Afers Exteriors quan has de viatjar a Qatar. Ara bé, els residents estrangers al país sí que en poden comprar, tot i que no de qualsevol manera.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
De fet, han de complir tota una sèrie de requisits i pagar l'anomenat impost del pecat, que en el nom val la penitència. Es tracta d'un permís que s'ha de demanar al govern de Qatar, que té validesa per un any i que permet anar a comprar a la Qatar Distribution Company, una botiga on no poden entrar els aficionats que s'han desplaçat pel Mundial de Futbol perquè cal permís de residència. Enviat especial de RAC1 a Doha, Mar Poyato.
Els residents estrangers a Qatar poden beure alcohol i menjar porc a casa, però de forma controlada. Si tenen més de 21 anys i permís de residència, paguen un impost que costa uns 40 euros anuals i poden accedir a la botiga de distribució. Només n'hi ha una, que és a Doha. Està totalment controlada pel govern qatarià. De fet, el control per accedir a l'establiment és absolut. A més de pagar l'impost, cal que la nòmina sigui d'un mínim de 850 euros al mes i cal que l'empresa et faci una carta per justificar-ho. Ho explica el Marc, que és català resident a Doha.
Gastar un 10% sobre el teu salari al mes, o sigui, aquest límit com a molt, tampoc és ben bé així perquè hi ha un salari màxim límit, o sigui, potser quan passes d'una quantitat doncs sempre és aquella escala per tothom i pots gastar uns diners amb un límit.
L'Amir Altani no vol que els treballadors es gastin el seu sou en cometre pecats i per això ho limita. Per cert, coincidint amb l'arribada del Mundial, el preu de les begudes en aquesta botiga s'ha duplicat. Una ampolla d'un litre de ginebra costa més de 70 euros i un pack de 24 llaunes de cervesa passa dels 80.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. A Twitter, Elon Musk ha declarat una, atenció, amnistia general per tots els comptes suspesos. A partir de la setmana que ve, aquells usuaris vetats per difondre fake news i missatges d'odi podran tornar a utilitzar la plataforma si no han incomplert la llei. I per cert que Musk també tancà l'oficina de Twitter a Brussel·les. Segons llegim avui al Financial Times, això encès les alarmes a la Comissió Europea perquè era la divisió encarregada d'executar la normativa europea contra la desinformació i els delictes d'odi. Els dos executius a càrrec de la política digital de Twitter a Europa han plegat i a la resta de treballadors els han acomiadat. Bonpreu invertirà més de 200 milions d'euros en el seu nou centre logístic. Fins ara, l'emmagatzematge estava concentrat en una ciutat logística a Balenyà, a Osona, i ara s'instal·larà un altre a Montblanc, a la Conca de Barberà. La primera fase de construcció durarà 2 anys i s'espera que el centre de Bonpreu doni feina a unes 900 persones. Des de Bonpreu aspiren a arribar als 2.500 milions de facturació en 5 anys. Atenció, perquè això suposaria un 25% més que ara. Ada Colau va retreure a un estudiant que li preguntés per la roba que portava. Ho va fer ahir en una roda de premsa del Diari de Barcelona que gestiona la Universitat Pompeu Fabra. L'alumne de periodisme li va demanar pel canvi de vestuari que ha fet des que és alcaldessa de la capital. La pregunta estava molt bé. I Ada Colau va criticar aquesta pregunta.
Les primeres imatges de l'Ada en el recorregut polític eren sobretot doncs, amb samarretes més reivindicatives, coses que donaven més les idees que tenia, i si ara la roba més formal reflecteix poder una moderació d'idees o un madurament polític.
Entenc la intenció de la pregunta, però a mi em sap greu que una dona em pregunti sobre la meva forma de vestir i no ho respondré, sincerament. Sobre com em vesteixo i categoritzar com em vesteixo, crec que no està fora de lloc. Em vesteixo com em dóna la gana, bàsicament.
L'estudiant va acabar plorant per aquesta resposta seca i agra de l'alcaldessa de Barcelona, en què Ada Colau, les coses com són, s'hi va disculpar, va dir per haver-li respost tan impulsivament, li va dir amb ella personalment a l'estudiant i després també ho va penjar a les seves xarxes socials demanant disculpes. 8 minuts i les 9, avui jornada decisiva al Tribunal General de la Unió Europea per la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La seva defensa exposarà per què consideren que el suplicatori aprovat pel Parlament Europeu i que els va retirar la immunitat s'ha d'anul·lar. A l'altra banda, l'Eurocambra defensarà la validesa del procés. El resultat marcarà el futur d'altres causes. Si els jutges confirmen la retirada de la immunitat, es podrà reprendre, per exemple, el procés per l'extradició a Bèlgica. L'advocat Gonzalo Boya argumentarà, per una banda, falta d'imparcialitat dels responsables del suplicatori, el va liderar un eurodiputat de Ciutadans i el ponent va ser un eurodiputat de Vox. També denunciarà una persecució política de l'Estat, posant com a exemple declaracions de ministres dient que la reforma de la sedició té per objectiu portar Puigdemont al Tribunal Suprem. I d'aquí uns instants parlarem de les estrenes de cinema, de les estrenes musicals i de la resta dels esports amb la victòria del Barça femení.
Torna. Torna a la naturalesa, a l'harmonia. Torna a ser lliure. Torna a descobrir alguna cosa única. a començar una aventura. Torna a menjar bé, a sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries, paradís natural.
10 dies de Black Friday a Clarel. Et retornem el 100% de les teves compres. T'esperem. Viu amb nosaltres el Black Friday fins al 26 de novembre a totes les nostres botigues. Clarel, sempre a prop. Consulta les condicions a la teva botiga.
Arriba el confort amb Black Friday més boig. Fins a un 60% de descompte en milers de productes. I a més, els dies sense IVA més bojos. Només fins al 29 de novembre. Conforama.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Yeti ha tingut un altre dia horrorós. Pobret. Per això, en descobrir fins a un 35% d'estalvi a la setmana de Black Friday d'Amazon, es va autoregalar un assecador de cabells que dona volum i li deixa els cabells sedosos. Li queden fabulosos. Quedes perfecta a boleta de pèl. Aconsegueix fins a un 35% d'estalvi a la setmana de Black Friday d'Amazon. Fins al 28 de novembre. Més informació a Amazon.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
5 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món. RAC1 Cinema, una de les estrenes del dia és el nou de Disney, Un món estrany.
Et convidem a un viatge.
Ostres!
Que no s'assembla a res que hagis vist.
Una pel·lícula d'aventures en què un jove sedentari es veu obligat a explorar una terra desconeguda. I com ho puc comprovar, està en català. Una altra de les estrenes destacades, sens dubte, la nova pel·lícula de Cesc Gai, que torna amb Històries per a no contar.
No me vas a contar nada.
Creo que se lo tendríamos que decir.
Pues yo no veo por qué.
És una comèdia urbana i molt coral, amb històries d'embolics, enganys i trobades inesperades. Rius molt, t'ho passes molt bé i té un repartiment d'altíssim nivell. Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Ana Castillo, José Coronado, Kim Gutiérrez, María León, Nora Navas, Àlex Brendemull, Chino Darín, Verónica Chegui i amb un Bryce F. i amb un cameo de Javier Cámara. Qui ja ha vist les dues pel·lícules, la de Disney i la del Cesc Gai, és el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Que avorrit s'ha tornat Disney els últims anys. Que avorrit i que recargolat. Ara no només Pixar fa pel·lícules perquè els nens no les entenguin i vulguin marxar esperitats del cinema. També la Disney clàssica s'ha apuntat a la festa de les històries rares i Mundo Extraño és la nova llauna que s'han empescat. Hi ha aventures? Sí. Hi ha emoció? Sí, estones. Hi ha faramalla? També, i molta. Una missió sense cap ni peus per una família d'exploradors que em recorda perillosament a Lightyear, cim de l'avorriment i la pedanteria. Que comencin a fer-s'ho mirar. Qui quasi sempre convenç, en canvi, és Cesc Gai, que retorna amb Històries per no contar al format del conte breu d'una pistola en cada mano i confia en un elenc d'actors fabulós per uns relats que exploren amb subtilesa i molta eloqüència allò que ens passa quan no podem explicar tot allò que ens passa, tot allò que sabem de nosaltres i dels altres. Sensibilitat i potència dramàtica. I el capítol de Nora Navas, Alexandra Jiménez i Maribel Verdú és absolutament genial.
Efectivament. Molt a favor de la pel·lícula del Cesc Gai, molt. I mentrestant a Netflix, Guillermo del Toro estrena la seva pròpia versió del clàssic popular Pinocho.
I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but...
Guillermo del Toro, aquest director mexicà, reinventa la història de Pinocho i la converteix en un conte musical amb les veus d'Ewan McGregor i Tilda Swinton, entre d'altres. I a Disney Plus s'estrena un... Atenció també això, perquè serà segurament de les pel·lícules més vistes aquest Nadal. Hi ha un especial nadalenc de Marvel. Es diu Guardianes de la Galàxia Especial Felices Fiestas. I segueix tot el famós grup de superherois quan decideixen tornar a la Terra per celebrar les festes de Nadal. Encara sobre cinema, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, lidera les nominacions als Premis Feroz, en té 10, la segueixen 5 Lobitos, amb 7, i Cerdita, amb 6. Alcarràs té 3 nominacions, millor pel·lícula, millor guió i millor direcció. De fet, per primera vegada, 4 dels 5 nominats a millor direcció són dones. Carla Simón, Pilar Palomero per la maternal, Alauda Ruiz de Azúa per 5 lobitos, Carlota Pereda per Cerdita i l'únic director home és Rodrigo Sorogoyen per Asbestas. Pel que fa a les sèries dels Feroz, la més nominada és La Ruta, sobre la ruta d'Estroi, que n'acumula 7, seguida de El Apagón, Rapa, Intimidad i No me gusta conducir, que avui s'estrena a TNT amb Juan Diego Botto com a protagonista. El Premi Feroz s'entregaran a Saragossa el 28 de gener. La música ja es pot escoltar Electricitat, el resultat de la col·laboració entre Fred García i Miqui Núñez.
Que tinc una nau que em porta a casa i vull imaginar que tot esclata. Si tinc el davant...
Aquest Electricitat és la primera col·laboració dels dos excursants d'Operació Triunfo. També té treu disc i tema Morat.
Aprendí a vivir con todo lo malo, no que sí, di un palo. Allá aprendí a caminar solo.
Carretera és el nou single de raper de l'Hospitalet de Llobregat, un cantant que suma més de 6 milions de seguidors mensuals a Spotify. I el que va ser fa 2 anys finalista del concurs La Voz, Roger Pedrós...